A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs recuperem aquesta hora l'espai que bimensualment portem a terme amb la gent del Parc del Garraf, una miqueta per comentar aquelles qüestions d'interès que volten l'espai natural, doncs que ens tanca ben bé la vila cap al nord, oi? Ens la tapa del fred del nord. Amb el seu director avui, Santi Llacuna. Santi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Santi, que abans de començar ens comentava una cosa que ens ha cridat molt l'atenció. S'han vist cabirols.
Sí, la veritat és que... ja portem un parell d'anys que es veuen rastres, però bé, a més és una espècie molt fugissera, és un petit, com un cérvol petitet, i és difícil de veure, però quan es fan batudes, sobretot quan fan batudes per senglar, el fet de que hi hagi gossos per dintre els boscos, doncs acaben aixecant-los, i la veritat que ara ja se n'ha vist algun més, i de rastres d'excrements pel territori n'hi ha. Bueno, són d'aquelles notícies que són espècies que indubtablement fa uns anys s'havien anat deixant anar per diferents entorns de Catalunya, com havia sigut el Montnegre Corredor, que fa ja potser uns 15 anys, després més pel sud també s'havien deixat anar, i bueno, ens imaginem que han salvat totes aquestes barreres d'eixos viaris que hi ha al nostre voltant, però
que
han arribat...
Que no en són pocs.
Que no en són pocs. I han arribat fins aquí, i indubtablement que haver arribat fins aquí suposo que per ells és un espai fantàstic, perquè és un entorn poc freqüentat, que és el que busca. El cabirol és una espècie que tolera poc la presència humana, és molt territorial, i entenem que un lloc com el Garraf, que doncs, com diem, hi ha poca gent que els pugui doncs, fer sortir dels seus amagatalls, doncs estaran la mar de bé en aquest territori.
Per tant, si veuen a la mar de Bambi, sobretot no li facin el que li fan a la pel·lícula, oi?
Sí, sí. No, és una altra, vull dir, és una altra de les espècies, vull dir, fa uns anys, vull dir, de senglars n'hi havia pocs, cada cop n'hi ha més, o n'hi ha hagut més, i van apareixent doncs altres espècies com és aquesta, no? De cèrvols aquí no n'hi havia, doncs aquests petits cèrvols que són els cabirols, doncs ara també els podrem, amb molta sort, els podem acabar veient aquí al Parc del Garraf.
N'hi havia hagut? Hi ha alguna constància històrica o és una espècie literalment invasora, una espècie nova?
No, en principi el cabirol sempre ha estat una espècie de les que es consideren força, o es consideren autòctones, així com la daina o altres tipus de cèrvids doncs, no serien propis d'aquest entorn. En principi el cabirol és una espècie que sempre s'havia considerat que havia estat, però entenem que la pressió humana i l'activitat humana, sobretot en aquest territori, bueno, aquest i tot en tot Catalunya, doncs el havia fet doncs pràcticament desaparèixer.
Per això es van repoblar algunes
sí,
alguns indrets.
Correcte, la zona, ja dic, el Montnegre Corredor, recordo en el moment que es va fer, i ara doncs la població és important, a més aquesta població ja ha travessat també cap a altres parcs com és el Sant Llorenç del Munt, i segur que cap a la zona de Montserrat, i bueno, segur que en poc temps en tindrem molts més per aquí les nostres contrades.
Doncs deixant de banda l'anècdota de la presència dels cabirols, ens comentava en Santi també que ja novetats, s'ha començat a treballar com sempre l'hivern, òbviament la feina de la formiga, no de la cigarra, respecte de la campanya dels incendis.
Sí, la veritat és que nosaltres treballem tot l'any amb el tema de la campanya, però indubtablement que en aquesta època, que encara no està desplegat doncs, tot el dispositiu, ja estem treballant de com funcionarà aquest any, bueno, aquest any que estem ara, a partir del mes de juny, doncs, com funcionarà el dispositiu de prevenció d'incendis. Indubtablement que hi ha tot el tema de manteniment de lo que són les torres de vigilància, les bases de prevenció que estiguin en perfecte estat... I en quant al dispositiu de prevenció, en principi funcionarà pràcticament de la mateixa forma que ha estat funcionant aquests últims anys, amb alguna petita novetat que ara doncs, els comento. Amb això volia comentar el fet de que el dispositiu de prevenció d'incendis en els diferents espais que gestiona la Diputació de Barcelona en els últims anys han anat tots els dispositius que són vigilants, que van amb un vehicle, amb un dipòsit d'aigua, per fer una primera intervenció, s'han anat substituint per els que coneixem en el territori com els PBI, que són persones que van amb un vehicle lleuger, que fan un treball dissuasori informatiu i que doncs, alerten de qualsevol tipus de conat d'incendi i que avisen doncs, a bombers. Nosaltres, el fet de que el Garraf és un territori amb un historial doncs, negre pel que respecta a incendis, si mai millor dit, doncs recordem que el 82 hi va haver un incendi molt important que es va cremar el 80%, el 94 es va cremar el 40%. Tenim ara la sort de que portem 20 anys sense cap incendi important. Tindríem que dir fa dos anys el que hi va haver aquestes 600 hectàrees a la zona de Vilanova, però que creiem que és important doncs, el dispositiu que està muntat com aquests últims anys, que hi hagi, doncs, per una banda, gent que està des d'una torre vigilant aquest territori, que ràpidament poden veure una petita columna de fum, però també és molt important aquesta primera intervenció que poden fer doncs, els nostres vigilants que van amb un vehicle pel territori. La petita novetat que aquest any farem és que, a part dels 5 vehicles que estaran donant, fent els circuits, fent les rutes pel territori vigilant, també s'incorporarà en alguna d'aquestes rutes i en algun d'aquestes zones algun vehicle de les ADFs. Això cal ara acabar de perfilar quina zona serà, però bueno, la idea és aquesta, de que hem de treballar plegats, hem de treballar amb vehicles que puguin fer una actuació immediata, i això és el que mirarem de conservar. Val a dir també que concretament des del parc ja no portarem nosaltres directament el que és la contractació d'aquest personal de prevenció d'incendis, però es porta a terme des de la mateixa àrea, que és els de l'oficina de prevenció d'incendis. Vull dir, tampoc varia tant, però vull dir que abans el contractava directament nosaltres com a personal nostre del parc i ara es contractarà des de l'oficina.
Diputació igual, però sí. Des de, diguem, la central, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, dels que veritablement s'han d'encarregar del tema de prevenció d'incendis, perquè ja hi ha una oficina, que és oficina de prevenció d'incendis. Nosaltres gestionarem el parc i posarem a punt tot el que són les infraestructures, però el personal doncs, acabarà sent contractat per aquesta oficina, que és la mateixa àrea que nosaltres, vull dir, tampoc és tan diferent.
És un canvi administratiu, merament. Sí. La campanya d'incendis es va reduir fa un temps per qüestions pressupostàries, es mantindrà com els últims anys.
Sí, entenem que sempre, a veure, el temps que funcionarà el dispositiu serà de juny a setembre, meitat de setembre, però amb això també he volgut destacar sobretot moltes ocasions que he tingut doncs, l'oportunitat de comentar el tema de prevenció d'incendis i val la pena conèixer, i és que en funció de les condicions climatològiques es donen doncs, un risc d'incendi. Doncs en el moment que hi ha un risc d'incendi, que això és, hi ha diferents metodologies, però nosaltres per entendre'ns hi hauria un alfa 0 que no hi ha risc, un alfa 1 que comença una mica de risc, alfa 2 ja és important i alfa 3 seria extrem. Doncs en el cas que sigui alfa 2 i alfa 3, encara que no estigui en funcionament el dispositiu de prevenció d'incendis, des del parc nosaltres tenim el nostre protocol per posar-lo en marxa, diguéssim. Com ho fem? Doncs els guardes deixen de fer una tasca de vigilància per aquest territori per acabar ocupant llocs elevats al costat de les torres per fer doncs, la feina que farien els guaites. I la colla de manteniment acaben fent les tasques que faria un vigilant. Agafen els pick-ups, els vehicles que porten un dispòsit d'aigua o amb algun kit de prevenció que va darrere el vehicle i es posen en llocs també estratègics del parc per si hi hagués algun conat d'incendi poder-hi actuar. Indubtablement, hi hem d'entendre que els que acaben actuant en un incendi són els bombers i són els professionals en aquest àmbit. Però sí que és important aquesta primera arribada, encara que no sigui a vegades apagant-ho físicament o tirant aigua, però només poder desplegar les mànegues per quan arriben els bombers, poder connectar directament la cuba, doncs són uns minuts importantíssims. Volia recordar que estem el temps que estem trigant a arribar en aquest últim any a un conat d'incendi ha estat entre 8 i 12 minuts. Vull dir, és una rapidesa importantíssima i que ens dona temps a aguantar aquest foc fins que arriben doncs, els bombers i poder actuar. També val a dir, si les condicions són molt adverses, un fort vent, molta sequetat, vull dir, si l'agafes molt al principi, segurament que hi podem fer molt, però indubtablement que quan es donen condicions molt adverses, moltes vegades ni actuant els bombers doncs es pot fer o aturar lo ràpid que un voldria.
És a dir, el risc zero no existirà mai, però doncs hem de minimitzar al màxim la possibilitat doncs, que un incendi agafi fort i per correcte. Tant doncs, que es faci molt més incontrolable. I per tant, doncs, per suplir la manca d'efectius contractats expressament dintre de la campanya, doncs sempre hi ha aquesta opció que és que doncs, es deixin de fer les tasques habituals però no urgents i que tot el dispositiu del parc doncs, passi a convertir-se en dispositiu simplement de vigilància.
Correcte, sí, sí.
Aquesta zona també s'ha fet manteniment durant aquest any, sí. Pistes i...
Sí, el tema pistes, a veure, és un tema que bueno, això no el podem oblidar mai, sempre anem, cada 3-4 anys es van repassant totes les pistes. Enguany volem fer alguna innovació en algun dels punts d'alguna d'aquestes pistes, sobretot els llocs que es tenen més pendent i xaragallats, de fer un tractament amb el mateix material que hi ha a la pista, la mateixa terra, amb un col·loide que sembla ser que fixa aquest material i ens ajudaria a que aquest manteniment d'aquestes zones doncs, més inclinades no és ni formigonar, ni asfaltar, ni res d'això. O sigui, visualment és el mateix, però és amb una duresa superior a la que pots deixar de posar un material i compactar-lo, o amb aquest rebuig de pedrera compactat. Llavors, intentarem començar amb algun punt de la pista de Vegas, que són dels llocs que, doncs, degut a les fortes pendents, s'aixaragalla més, i a veure quin és el seu resultat. Per altra banda, també aquest any executarem...
Ja se'n fan d'experiments, eh?
Sí, sí. Home, hem d'entendre també que el manteniment de les pistes, sobretot del tema de les pistes que tenim al Garraf... és importantíssim, vull dir, estem entre 50 i 60 mil euros de manteniment de pistes anuals que estem fent al parc. Si amb això poguéssim en algun indret, sobretot aquests que són, com dèiem, més costeruts, poder-hi deixar, visualment serà exactament el mateix, però que poguéssim donar aquesta durabilitat del tractament, doncs ens alleugeraria moltíssim i segurament que podríem fer algun pas més d'aigua o alguna altra cosa. Comentava que aquest any també s'executarà un dels camins del projecte FEDER, que serà un que aquests últims anys també s'ha vist, sobretot per les pluges importants que hi ha hagut, bastant malmès, que és el que va de Can Grau fins a Olesa de Bones Valls, i després la resta de pistes, en funció de la urgència del manteniment que s'hagi de fer, doncs també anirem a mantenir-ho, tant com de tant això com les basses i els hidrants que hi ha en aquest territori.
Uh-huh. És a dir que, malgrat tot, sempre ho ha continuat havent, malgrat la crisi, una dotació pressupostària que ha permès fer aquest manteniment, sense el qual probablement doncs, estaria tot hecho, com diuen els castellans, unos zorros.
Sí, sí, efectivament. Vull dir, hem tingut sort que els pressupostos amb el que ha sigut de manteniment, una altra cosa ha sigut el tema inversions de capítol 6. Ha estat més difícil tenir doncs, molts diners per fer una gran obra, però a veure, als parcs ja es tracta d'això també, vull dir, anar fent un manteniment de lo que és les infraestructures, lo que són itineraris, vull dir, poder cada vegada doncs, senyalitzar millor aquests itineraris, que no s'hagi de passar per pintar els arbres i les pedres, sinó que vam fer aquell pas important de posar doncs, aquestes fites per senyalitzar-ho, i en principi doncs, els pressupostos ens han permès poder executar aquestes tasques de manteniment.
Uh-huh. Ens comentàveu també abans de començar el fet que el Centre d'Estudis del Marc esdevindrà també un equipament del parc, un equipament en el qual el parc hi podrà comptar també, oi?
Sí, sí, efectivament, vull dir, és un equipament que porta molts anys funcionant amb una experiència importantíssima en el món de l'educació ambiental i molt relacionades amb la zona marina. Aleshores, a veure, nosaltres indubtablement que com a parc la nostra gestió es basa només en el que és terra, o sigui, competència amb la zona marina no la tenim, però estem, diguéssim, al límit, el que són la zona de penyes segats, el que són les zones de les platges, petites caletes. Tot això, doncs, hi ha aquest contacte d'aigua amb la zona terrestre i que de cara doncs, a sensibilitzar, a fer itineraris, a informar i d'entendre que moltes de les espècies que viuen al mar o que ocells que estan al mar venen a nidificar, a dormir a dintre el parc, doncs segur que ens ajudarà moltíssim i farem una feina de simbiosi amb ells, de nosaltres passar molta de la informació que portem a terme amb la gestió i que ells també ens en passin a nosaltres. I la veritat és que estem encantats de poder treballar conjuntament. A més, és important la feina que han estat fent també aquests darrers anys, no solament ells, sinó amb molts més membres, sobretot amb treballar amb la zona de protecció marina, amb tota la zona dels colls. S'han fet moltes tasques i entenem que indubtablement tenir unes persones amb aquesta experiència segur que ens anirà molt bé a tots nosaltres.
I les àligues?
Les àligues, la veritat que aquesta climatologia que ens hem trobat una mica estranya aquest any, perquè inclús diria el mes de gener normalment no és un mes que és un mes molt eixut. Normalment l'històric dels mesos de gener és eixut i ha sigut un dels anys que ha plogut més. No ha fet tampoc gaire fred. La qüestió és que les àligues han seguit el bioritme que portaven des de fa molts anys, perquè jo recordo el Garraf fa 10-12 anys que les àligues, les postes normalment en els nius les feien el mes de gener, principis de febrer, i aquest any fa 7 o 8 dies han fet el primer ou, i ahir o abans d'ahir van fer la posta del segon ou. Tant s'han avançat força. Bueno, elles, la climatologia els marca una mica quina és la millor època, perquè després, indubtablement, que el que busquen aquestes espècies és que quan ells tinguin pollets que han d'alimentar, també trobin preses d'altres espècies, i la climatologia els ha dit que ja han de començar a fer la posta, i de moment tenim un dels nius que ja està funcionant, i les altres dues parelles estan arreglant els seus respectius, i esperem que en algun, si més no dels dos que ens queden, també tirin endavant.
De l'any passat va tirar endavant algun al final?
Al final va tirar endavant un poll, però vam tenir bastants problemes. És complicat, perquè a part de la... A veure, jo diria que aquí hem tingut uns anys bons de que aquestes àligues tenen força aliment. Jo diria que al parc del Garraf tenen força menjar, però també hi ha pressió d'espècies o de parelles de fora que venen a menjar aquí al parc, i després que ens trobem amb els i baixos, vull dir, igual hi ha molt, però quan els polls, el que diem, quan els polls són petits, necessiten que hi hagi aliment i que la mare pugui estar per ells. Aquests últims anys els hi ha costat una mica més anar a, diguéssim, caçar alguna presa, i ha fet que hagin abandonat o hagin deixat una mica massa sols els polls, i passa que han agafat fred, no han menjat prou i tampoc ha anat tan bé. Però, a veure, ens preocupa com a gestors, indubtablement, que una espècie li passi això, i sobretot les àligues, però entenem que estan a dintre un ecosistema que és supervivència. Vull dir, un ha de tenir aliment, ha d'esforçar-se, ha de menjar, però en alguns casos hi ha una sèrie de condicions que i no tenen res a veure amb l'actuació humana, ni de destorbs, ni de tot això, sinó que per lo que sigui, el mascle no caça el que hauria de caçar, potser no troben prou despreses, i un any que potser han acabat perdent, però si servirà per experiència per propers anys.
El que passa és que de moment no les podem veure, no?
No, aquest és un tema que l'any passat sí que al final vam poder rescatar una petita quantitat de diners per poder-ho visionar en directe. Ara, de fet, aquesta època, amb les èpoques millors, quan teníem el conveni amb AENA, indubtablement que com que hi havia diners, ens semblava molt interessant que la gent ja ho pogués veure des dels primers dies, des de les postes fins que abandonaven el niu. Però amb el tema aquest pressupostari, que no tenim ara aquest conveni amb AENA, estem buscant, de fet, estem buscant algun sponsor. Igual ara estic parlant una mica més en negatiu, que no ho veiem i no sé si ho podrem veure aquest any, però d'una manera o altra sí que entenem que l'època que pot ser més engrescadora, que és quan ja neixin els polls fins que l'abandonin, aquests dos mesos que estaran al niu, d'una manera o altra intentarem treure diners perquè la gent ho pugui seguir, perquè la veritat és que te'n fas creus de la quantitat de gent que ho segueix, la quantitat de gent que participa en el blog de les àligues, i estic segur que d'aquí pocs dies, tot i que és aviat, ja diran, i aquest any que no... Bueno, ja intentem anar posant notícies, han dit que han nascut, que han fet la posta, tot això, però hi ha moltíssima gent que ho segueix, i inclús us diria que hi ha a vegades informació, nosaltres no podem estar contínuament mirant el que passa amb les àligues, doncs la gent que ho està seguint moltes vegades et dona més informació que la que nosaltres tinguem. Tota aquesta informació, de totes maneres, la tenim guardada amb disc dur, queda tot això gravat, i després el que ens suposa és fer un buidat de totes aquestes imatges, per què, què ha passat això, per què estan tantes hores al poll sol, tot això ho fem, però a vegades hi ha persones doncs, que estan contínuament connectats.
Doncs amb aquestes persones de moment deixem l'esperança oberta que aparegui algun tipus de finançament que permeti doncs, veure aquesta fase final després de la posta, doncs, el creixement dels pollets fins que abandonen el niu.
Correcte, jo espero que sí, d'una manera o altra, encara que sigui només en aquesta època, en aquests dos últims mesos, algun esforç o altre haurem de fer per visionar-ho. Penso que és un projecte que va néixer l'any 2003, que s'ha agafat amb molta força i amb moltíssima gent que ho està seguint i l'hem de continuar.
Ja fa més de 10 anys, 11 anys aquest any.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, són d'aquelles coses, a mi sincerament, en aquella època estava com a biòleg del parc i des de molt petit a mi sempre m'ha agradat el tema de la natura, no? I recordo sempre que m'agradava posar-me doncs, això en un lloc amagat, per no deia filmar, sinó que era fotografiar els ocells que feien, i el moment que això, per l'any 2000, vam començar a conèixer que existien aquestes petites càmeres que es podien col·locar i que t'estalviava totes aquelles hores que tu havies d'estar-te amagat per veure el que feien, això va ser, doncs, i vam entendre que d'una manera o altra el que succeeix en un territori com aquest la gent ho ha de conèixer. Si tenim la sort com aquella època que es podia veure doncs, tot el cicle, fantàstic, i si no, el que sí que es podrà anar veient seran les filmacions que anirem penjant, com ara, per exemple, la posta del primer ou ja està penjat a la pàgina web de Diputació i ho poden veure.
La càmera també es pot seguir en directe des de la pleta, oi?
I des de la pleta, sí, des de la pleta tenim connexió amb tots els nius, que bueno, és la com a tema de recerca, pedagògic, doncs el tenim a l'oficina, sí.
Ens comentava en Xavier Roget fa uns mesos la signatura del conveni amb Porto Conte, amb el parc italià, que entenem que ha de començar a rodar aquest any, sí. Aquest conveni. Com ha de funcionar tot plegat?
Bé, la veritat és que ja vam tenir, fa un parell de mesos, vam tenir una reunió amb ells, amb tècnics del propi parc, i vam establir una mica un petit full de ruta de lo que podria ser, des de temes de conservació. A veure, pensem a la zona de l'Alguer, també és una zona de massís, també molt semblant al del Garraf, també hi ha el Margalló, que a vegades sempre parlem d'aquesta espècie, doncs ells també la tenen, i tenen moltes espècies amb unes problemàtiques, amb unes dificultats de conservació semblants. També tenen un problema important, que és el tema del control del senglar. Ells tenen experiència des de fa molts anys amb tema de batudes, aguaits, i segur que també ens poden ajudar moltíssim, i de fet ens van marcar doncs, una sèrie de tasques a fer, ja dic, el tema de senglar, inclús parlàvem de la possibilitat de fer algun intercanvi a l'hora de fer alguna de les seves batudes, poguent alguns caçadors d'aquí per veure com s'actua allà i venir algun d'ells aquí per tenir aquest intercanvi. Temes d'educació ambiental, ells han treballat molt tota la zona costanera, tot el tema també de la zona càrstica, penya-segats, allà tenen uns penya-segats importantíssims, amb fauna fantàstica, molt tema socioeconòmic, el tema han treballat molt tot el que és l'aprofitament del mar en poder fer rutes amb, igual que la gent doncs, pot anar caminant per un parc, doncs anar embarcant-se amb aquests pescadors, que aquí ja hi ha algun lloc que s'ha començat a fer, o sigui, començar a veure com es capturen aquests peixos, després inclús acabar degustant o cuinant aquests mateixos exemplars. O sigui, la idea és apropar moltíssim doncs, al gran públic el que succeeix en aquest territori. I ells, que porten doncs, molts anys treballant-hi, segur que ens podran ajudar. I nosaltres amb ells, perquè nosaltres aquí també el tema d'educació ambiental, jo diria que la Diputació té un bagatge històric importantíssim que segur que els hi podem explicar moltes coses també.
Anava a dir, d'ells a nosaltres, però també de nosaltres
sí,
a ells.
Sí, moltíssim. I dic això, la cacera, que ells porten molts anys, però segurament que nosaltres també els hi podem explicar moltes coses de com ho fem i segurament com es pot millorar aquesta rendibilitat a l'hora d'executar aquestes caseres. No?
És més gran que el Garraf, Portocompte?
No, és més petit. Si no vaig mal fixat, deu tenir unes 3-4 mil hectàrees. Mm-hmm. Ja les tenim tots. Petitó. Sí, sí. Bé, però el que és la illa, indubtablement que doncs, ja és un bon parc. Sí, sí. Mm-hmm.
Doncs amb la gent de Portocompte també es mantindrà aquesta relació al llarg d'aquest any. Què més, Santi?
No, i també em deixava doncs, tot el tema d'intercanvi que ja portem bastant de temps amb l'Alguer, no solament amb el parc de Portocompte que està al costat de l'Alguer, sinó amb el propi Alguer, d'escoles de Olesa, de Bones Valls, doncs, que faran aquest intercanvi de nanos que van allà i d'altres que venen cap aquí. Mira, s'està treballant també amb l'empresa Grimaldi, com comentaves, en Xavier Roget, que és
la Navillera.
Sí, la Navillera, de poder també col·laborar tant amb el tema ja quan es fa aquest el pas d'un lloc cap a l'altre de publicitar amb dos parcs, sensibilitzar el tema del reciclatge i inclús no sé, a la llarga potser poder trobar fer algun paquet perquè la gent que va fins a Sardenya doncs també hi hagi alguna possibilitat d'incloure una visita sigui al parc d'allà o sigui al parc d'aquí al Garraf. Més coses. Mira, de fet ahir vam estar acabant d'enllestir un projecte que particularment em fa molta il·lusió i és un tema amb la Fundació Miquel Agustí. Estem treballant en potenciar alguns, a veure, sabem que el Garraf, això jo ho parlo moltes vegades, la superfície agrícola de fa 150 anys era enorme i ara ha anat quedant reduïdet, però nosaltres dins el parc són propietaris d'algunes de les finques i per sort una de les finques importants és la de Can Grau, que hi ha unes quantes hectàrees de zones agrícoles. Doncs parlant amb ells van veure la possibilitat de trobar, per una banda, recuperar part d'algun d'aquests conreus. Normalment aquí al Garraf sempre hem pensat en fer alguna cosa de secar perquè indubtablement el problema que tenim és l'aigua, però llavors els de la Fundació Miquel Agustí estaven treballant amb una varietat de col, la col brotonera, que és semblant el que podria ser a la zona de Vilanova o aquí a Sitges, que es diuen els espigalls. Llavors el que intentarem aquest any és fer el següent, amb una d'aquestes feixes muntar una parcel·la experimental amb diferents varietats d'aquestes cols i veure què tal es comporten aquí al Garraf. Indubtablement que farà falta aigua, però bueno, ja tenim una mica, hem establert quin serà doncs, el projecte ara a les èpoques que ha anat plovent, recollir tota aquesta aigua, emmagatzemar-la en algun dipòsit que tampoc serà massa gran, pot ser d'uns 30.000 litres, i que aquesta aigua la tinguem per si, des de que es planten les cols, que hauria de ser cap al mes de setembre, fins que s'acabi recollint, que serà la primavera, doncs durant aquesta època, si en alguns moments determinats no plou, doncs es pugui acabar regant part d'aquest conreu. I la veritat ens fa molta il·lusió perquè no només és el tema, diguéssim, de recerca de trobar aquesta varietat, si aquesta varietat funciona, doncs el millor és una espècie que amb aquestes contrades es podria arribar a plantar, es donaria a conèixer aquesta varietat també típica d'aquest entorn i després treballem conjuntament amb el Banc dels Aliments. I llavors, tot això lligant-ho de que bueno, seria una manera de donar una producció que podria anar a parar una gran part en el que és el Banc dels Aliments i aquesta part de recerca i que després això és un taller o és una zona doncs, experimental que també es pot explicar a la resta de gent que es dedica a l'agricultura en aquest territori. I la veritat és que bueno, és un projecte engrescador, és novedós. Com a administració penso que nosaltres també tenim l'obligació en aquests casos d'ajudar a la recerca i de promocionar sobretot tot el que sigui tot el tema de l'agricultura, de noves varietats i de poder-ho doncs, donar a conèixer en aquest entorn.
Can Grau és de la Diputació, és un equipament ara mateix de la Diputació, i a l'Observatori Astronòmic, i també hi havia com una mena de casa de colònies,
sí,
una cosa així.
Sí, la casa de colònies de Can Grau, exacte.
Uh-huh. Sí, sí. Però els camps de conreu, que també són finca de la Diputació, ara mateix no s'hi està treballant.
Ara s'han anat mantenint aquests últims anys, per com ja fa uns anys anem amb l'idea de poder posar pastures, o sigui, de tenir ramats de cabres i ovelles en aquest territori. Indubtablement que hi ha d'haver algun camp de conreu per poder-hi posar doncs, tots els purins, tots els fems d'aquests animals, i per altra banda també era interessant de sembrar alguns d'aquests camps per donar farratge a les pròpies cabres, vull dir cabres o ovelles. Ja pasturen per tot el que és la muntanya, però també els hi va bé que tinguin algun entorn d'una herbàcia una mica més agraïda que no és el càrritx o que sigui doncs, el llentiscle o altres espècies molt més dures, no? I aquesta doncs, és la nostra idea. Però bueno, si quallés el tema d'aquest conreu, d'aquesta varietat, doncs també bueno, podria ser una alternativa.
Uh-huh. Ja que heu tret el tema de les cabres, com va tot plegat?
Bé, costa. A veure, és un tema que no és fàcil perquè sobre el paper un ho pot veure molt fàcil, però després quan és sobre el terreny la cosa es complica.
Ens referim bàsicament a això, aquests ramats que doncs, estan fent neteja del sotabosc doncs, per motiu bàsicament de prevenció d'incendis.
Sí, sí. A veure, difícil en el sentit de que, clar, un quan ho planteja, d'entrada penses això, l'ideal seria aquí poder-ho tenir tot l'any, però què succeeix? Que els mesos d'estiu són molt durs. Els mesos d'estiu de vegetació n'hi ha poca, molta sequetat, llavors has de fer modificacions amb l'estratègia de com, en quines èpoques haurien de venir aquests exemplars, haurien de pasturar. Llavors el millor seria és que sigui a partir d'això, dels mesos de gener, febrer, i que puguin estar fins al mes de maig, juny, i després fer un trencament, fer un descans que no hi hagués el ramat aquí i tornar cap a l'octubre o així. Vull dir, clar, s'han tingut de fer petits reajustos, però bueno, el corral està en funcionament, tenim un tancat al seu voltant, i la nostra idea és que doncs, tota aquesta retirada de sot, diguéssim, de combustible que tenim a dintre o sota aquests boscos, doncs el puguin fer, en vez de fer-ho mecanitzat, doncs ho puguin fer aquests animals. I concretament aquí a Sitges hi ha un ramat d'ovelles que funciona, que, bueno, jo diria que funciona molt bé i bueno, és una estratègia que penso que a banda de fer tota aquesta tasca que estem dient de neteja del sotabosc, també entres dins un mercat, per una banda dones feina al mateix pastor, això dona doncs, un producte que és una carn de, jo diria, molta qualitat, perquè són animals que han estat pasturant per aquests territoris que no estan ni sulfatats ni estan amb cap tipus de tractament, i doncs entra doncs, en el comerç de la carn i pensem que és un producte que pot tenir molta valoració en els propers anys.
Quants ramats hi ha ara mateix?
A veure, ara hi ha aquest que hi ha d'ovelles. Aquesta setmana entra el que ens ha de venir a la zona de Mas Vendrell i dintre d'un parell de mesos ja sortiran també a concurs l'arrendament de dos finques més de Diputació per poder-hi entrar ramats. Sí, en principi, a veure, el nostre objectiu és que aquí poguessin haver, sobretot el que són finques de Diputació, tres ramats entre ovelles o cabres. I espero que aquest any doncs, ho puguem ja consolidar i tenir doncs, tots aquests treballs, manteniment de tots aquests treballs que s'ha fet de sotabosc.
Són molts caps, un ramat?
Un ramat, perquè sí, rendible, han de ser al voltant d'uns 300 exemplars. Tot el que sigui per sota, entenem que haurà de tenir algun tipus de suport econòmic. A veure, jo dic, tots aquests ramats que s'acabaran instal·lant al parc, la nostra filosofia penso que ha de ser de donar-los totes les infraestructures necessàries, sigui el tancat, sigui el cobert, sigui punts d'aigua, siguin menjadores, i facilitar indubtablement el terreny. Però tampoc ens passa per dir hem d'anar a pagar un sou d'una persona. Penso que això ja el mateix pastor ja és el que veu la possibilitat de venent els xais, venent els cabrits, i en alguns dels casos si és sobte per extreure llet, doncs també seria l'altra alternativa. Però entenem que ha de ser, no ha de ser una, si estem parlant de 70-80 cabres, tan poques acabaria sent una cosa testimonial, bucòlic, de fotografia, però entenem que aquí el que anem a buscar doncs, és això, que hi hagi una persona que es pugui guanyar la vida en aquest territori i que per altra banda doncs, faci aquesta tasca. No vol dir que després si acaba fent unes franges de protecció al costat d'una urbanització i tal, doncs això també tingui una subvenció, se li pagui una quantitat, però seria per una tasca ja que es vagi a fer. I bueno, jo espero que això acabarà tirant endavant i amb força.
Era una vella aspiració aquesta d'en Santi, sí, des de fa sí. molt de temps, i doncs ara, com a mínim, ja tenim els ramats, ja hi han sí. treballat ramats, però encara hem d'acabar de perfilar-ho, oi?
Sí, no és fàcil, com dic, vam treballar molt temps amb pastor sobre el terreny i de la teoria després a la pràctica, vull dir, no és fàcil. La mobilització dels ramats tampoc és una cosa d'un dia per un altre, ha d'estar molt ben establert, el tema de les llicències d'activitat, que sigui explotació extensiva, vull dir, hi ha una sèrie d'ets i uts que s'han d'anar llimant, però sí, una dels objectius que ens hem marcat, indubtablement com a director del parc, però que tot l'equip que formem part d'aquest entorn tenim aquesta il·lusió, perquè veiem que és una de les possibilitats de reduir aquest combustible i, si més no, allargar tants anys com sigui possible el que no hi hagi cap tipus d'incendi o cap gran incendi en aquest territori. Petits incendis és molt possible que sí que s'entonguin, però esperem que no sigui mai cap gran incendi.
En la mesura que hi hagi menys combustible al sotabosc, doncs sempre serà més fàcil actuar-hi quan
hi hagi... Actuar-hi, poder-hi accedir, vull dir, per això diem, les pistes han d'estar arranjades, no és que se n'hagin de fer més, però sobretot les que hi han que puguin accedir, perquè indubtablement moltes vegades quan hi ha un incendi tothom pensa, sí, però hi van els avions i els helicòpters, sí que hi van, però treballen a unes hores determinades, només quan hi ha llum, i que ens trobem que moltes vegades quan es fa fosc és quan un incendi també pot avançar moltíssim, i si allà hi tenim una bona xarxa de camins que aquests bombers amb vehicles van posant les seves mànegues, el seu remullar aquestes vores de camí, doncs ens ajudarà moltíssim a si hi ha algun incendi doncs que no prosperi.
Cada any comença l'any sempre tement amb la por aquesta de que hi hagi un incendi cada any, òbviament. Un cop es tanca l'any sense que hi hagi hagut algun incendi, doncs és una bona notícia, però cada any fa un any més de l'últim gran incendi. Tot plegat fa patir.
Sí,
és la cosa que més fa patir.
És una de les coses que ens fa patir. Bé, la que més, quan es va apropar en l'època de risc, et fa patir més, perquè és allò de, ui, a veure, quan et truquen a la nit, a veure què ha passat, que no sé què, i aquest fet el portes, com diem, només a l'època de risc, però és que aquest any es van cremar 8 hectàrees el mes de novembre a la zona d'Olèrdola, quan és una època que en principi estàs molt relaxat, no ha de passar res, i es van cremar, i vam tenir sort perquè és el novembre, que hi ha molta més humitat, la nit és molt llarga, però clar, aquells dies tampoc hi comptàvem, i la gent es va mobilitzar rapidíssimament i es va bombers, tothom, i només van cremar 8 hectàrees, però clar, són d'aquelles coses que dius, el mes de novembre un es pot estar molt tranquil, o ara mateix podria estar tranquil, i la setmana passada a la zona de Tiana per allà també hi va haver un incendi. Vull dir, clar, el tema dels incendis és el que més et preocupa, i al cap i a la fi és el fet de que indubtablement, quan veus que hem fet tantes feines durant tants anys senyalitzant, fent treball forestal, millores, ja veus un paisatge, tot el de la sembra aèria que es va fer en el seu moment, ara ja vas veient un resultat i penses, tot aquest esforç que s'ha fet des d'aquell incendi del 94, que en un dia se te'n pot anar tot això a Norris, no? I clar, és un patrimoni que tenim, que no és només dels del parc, sinó que és de, com deia abans en Joan, és un territori que ens limita a la zona nord i és un lloc que val la pena que la gent d'aquest territori el pugui gaudir. I indubtablement, si es crema, doncs perd molt de potencial.
Doncs no hem parlat gairebé, o no hem parlat, de la tasca de conscienciació de la gent, però és que aquesta tasca s'ha fet molt i, per tant, doncs, cada cop és menys necessari avisar,
sí.
Doncs, perquè la gent ja és prou conscient. Arribem a les 11, Santi Llacuna, director del Parc del Garraf. Moltíssimes gràcies per aquest petit resum de doncs, les coses que s'han fet i, sobretot, les que s'han de fer durant aquest any al Parc del Garraf. Us esperem d'aquí un parell de mesos.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
I a tots vostès també, ho deixem ara aquí, ara notícies amb la xarxa, i a partir de les 11 el portaveu de la CUP, Òscar Ortiz.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.